12 del migdia. Arribat aquest moment, contemplem Maria, la Mare del Ressuscitat. Regina Txeli.
Ràdio Estel. Informatius.
Són les 12 i un minut. Bon dia. Us informa Júlia Julbe. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, exigeix al govern d'Israel que aclareixi les circumstàncies de l'atac del seu exèrcit al comboi de l'ONG World Central Kitchen, liderada pel xef José Andrés. 7 cooperants almenys han mort mentre distribuïen ajut a la població palestina.
Han muerto mientras hacían aquello a lo que esta ONG lleva años entregada y es dar de comer a la gente en medio de tanta devastación. Y exijo que el gobierno israelí aclare cuanto antes las circunstancias de este brutal ataque que se ha llevado la vida de 7 cooperantes que no hacían otra cosa que ayudar.
Entre els morts hi ha ciutadans britànics, polonesos, irlandesos, australians i el conductor del vehicle, un home de nacionalitat palestina. Mentrestant, l'exèrcit d'Israel ha anunciat que investigarà aquests fets. Ho farà a través d'un grup independent que publicarà els resultats, diuen, de manera transparent. Precisament ahir, el mateix Pedro Sánchez va dir en una conversa informal que Espanya preveu reconèixer Palestina com a estat abans del mes de juliol. Més qüestions. D'aquí mitja hora, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, presentarà la seva proposta de referèndum sobre la independència de Catalunya, just quan falten poques setmanes perquè comenci la campanya electoral. Ho farà des de l'Institut d'Estudis de l'Autogovern, on s'ha reunit aquest matí amb el seu director i també el jurista Joan Ridau. La proposta es donarà a conèixer, es basa en la via escocesa, una pregunta clara sobre la independència i no marca cap mínim de participació ni de percentatge de vot perquè els resultats siguin vàlids. A tot això, el Partit Popular ja ha denunciat davant la Junta Electoral la compareixença que farà el president Aragonès. El partit veu una utilització partidista i també electoralista que el president es reuneixi amb el director de l'Institut d'Estudis Econòmics, l'òrgan que, com dèiem, ha elaborat aquest informe. El Partit Popular remarca que la roda de premsa substitueix la de la portaveu del govern, Patrícia Plaja, que compareix setmanalment després del Consell Executiu. Un PP que en l'àmbit espanyol demanarà la compareixença al Senat del ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, pels seus suposats vincles amb la trama del cas Coldo. Segons el portaveu popular al Congrés, Miguel Tellado, l'expresident canari, ha de detallar la seva implicació en aquest cas, ho ha dit a Televisió Espanyola.
Hemos decidido también pedir la comparecencia del hoy ministro de Política Territorial, el señor Ángel Víctor Torres, en aquellas fechas presidente de la Comunidad de Canarias, y creemos que su implicación en esta trama obliga a dar una serie de explicaciones que por el momento no se han dado.
El Popular ha insistit també en la necessitat que comparegui la presidenta del Congrés, la socialista Francina Armengol, amb la comissió d'investigació sobre el cas constituïda aquest dilluns al Senat. Segons Tellado, l'entrevista a l'exassessor Coldo García, que avui publica el diari El Mundo, suma motius per demanar explicacions al PSOE sobre la presumpta corrupció en la compra de material sanitari durant la pandèmia del coronavirus. Més qüestions política a banda. Tornant a casa nostra, l'Ajuntament d'Amposta ha decretat 3 dies de dol per l'assassinat d'una dona a mans de la seva parella. El consistori ha convocat un minut de silenci, serà aquesta tarda a les 7 i d'aquí una hora hi ha prevista una junta de portaveus extraordinària. Segons fonts properes a la investigació, la dona podria fer dies que estava morta. La policia local va detenir ahir un home de 47 anys. L'arrestat tenia un ordre d'allunyament de la víctima i la dona, de fet, feia un mes que l'havia denunciat perquè havia amenaçat aquest home de cremar l'edifici on vivien. Amb aquest mort ja són 6 els feminicidis a Catalunya amb el que portem d'any. I abans dels esports, una darrera informació: s'ha col·lapsat la pàgina web per a les inscripcions a casals i colònies d'estiu a la ciutat de Barcelona just quan s'ha obert el termini, una web que s'ha obert a les 9 d'aquest matí i a quarts de 12 del migdia encara no funcionava correctament. El programa d'estiu municipal ofereix més d'un miler d'activitats educatives i de lleure per a infants i adolescents fins als 17 anys. Aquest estiu hi haurà més de 360.000 places per triar en diferents entorns i amb beques també per als infants més vulnerables. Ara són les 12:05. El col·legiat en esports, el col·legiat José Luis Munuera Montero, serà l'encarregat d'arbitrar la final de la Copa del Rei, que juga aquest dissabte, serà a les 10 de la nit, entre el Mallorca i l'Atlètic Club de Bilbao. L'àrbitre comptarà amb l'ajuda d'Iglesias Villanueva a la sala de videoarbitratge. Des de començaments de temporada, Munuera Montero ha dirigit 21 partits, 15 de Lliga, 4 de Copa del Rei, un d'Europa League i un altre de categoria sub-21 entre les seleccions de Gales i Dinamarca. Pel que fa als finalistes, el col·legiat ha dirigit 18 vegades a l'Atlètic i 15 al Mallorca. I en tenis, Paula Badosa disputarà avui el partit de primera ronda del torneig de Charleston contra la nord-americana Danielle Collins, un partit complicat per la catalana, ja que s'enfrontarà a una Collins que arriba reforçada després de proclamar-se campiona dels Masters 1000 de Miami aquest passat dissabte en imposar-se Elena Rybakina al gran final. Badosa, per la seva banda, que ha tingut un inici de temporada irregular per les lesions, va caure a segona ronda de Miami contra Arina Sabalenka. Això és tot per ara. Més informació d'aquí una hora, serà la 1 del migdia. Molt pendents, com els dèiem, d'aquí mitja hora de la compareixença del president de la Generalitat, Pere Aragonès, que presentarà la seva proposta del referèndum sobre la independència de Catalunya. N'estarem molt pendents. Més notícies d'aquí una hora fins a la una. Els deixem amb Joan Trias i tot l'equip de La Caravana.
Ràdio Estel. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Una proposta única i nova les 24 hores del dia. L'actualitat de l'Església, el diàleg interreligiós, la vida pastoral, la litúrgia, precària i reflexió, emissions històriques, música i moltes altres realitats. Tot a Ànima Estel, des de l'aplicació Ràdio Estel Oficial o des de radioestel.cat. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Ràdio Estel, Barcelona, 106.6. La Caravana. És hora de fer la parada solidària a La Caravana.
Vinga, va, 8 minuts que passen de les 12 del migdia. La persona que saludarem ara sap poques coses de la seva infància, fins i tot la seva edat. El que sí que sap és que va néixer un dimarts. Va sortir del seu poble natal a la recerca de l'Europa somiada amb només 9 anys, va creuar el Sàhara a peu, al mar en pastera, i va inclús veure morir en el camí la majoria dels seus companys i amics de viatge. Va recórrer més de 21.000 quilòmetres per arribar a Barcelona, creuant 8 països, i va trigar 5 anys en fer-ho. El viatge el va marcar i va entendre que ningú mai més no hauria de viure el que ell va experimentar. És per aquest motiu que va fundar el 2012 l'ONG Nasco Feeding Minds, per tal de proporcionar accés a la informació i l'educació als nens i les persones que, com ell, no van tenir accés a aquest dret fonamental. Entrava aquí l'estudi de Ràdio Estel i jo li deia: no te'n recordaràs, però amb aquell primer llibre que vas treure de la teva història, en el País dels Blancs, si no recordo malament, es diu el llibre, jo m'ho vaig passar molt bé en aquella entrevista. És una entrevista que vam fer en aquesta emissora durant un Sant Jordi. I sí, no em fa res dir-ho i no em fa res dir-li la cara. Jo sóc molt fan d'Osman Umar. Osman, què tal? Molt bon dia.
Moltíssimes gràcies, Joan. T'agraeixo moltíssim aquesta introducció. T'agraeixo de tot cor, la veritat. Gràcies per obrir-se tant i demostrar aquest interès, no? Et va colpir el llibre i, sobretot, poder ajudar-nos a donar veu, no? Que l'objectiu final és intentar donar veu perquè altres nens i nenes que no han tingut l'oportunitat puguin salvar-se a casa seva, que és l'objectiu principal de la qual estic aquí.
Osman Omar, posem un context, és emprenedor social, fundador de l'ONG Nasco Feeding Minds. Osman, de seguida et pregunto per tots els teus projectes, per l'ONG, per aquests projectes solidaris. Abans, però, ho explicàvem una mica la introducció, però vull que ens ho expliquis una mica. Si a tu et preguntem quina edat tens...
Sí.
Com t'ho fas, això?
Doncs la veritat és que el tema de l'edat a Ghana, que és on vaig néixer concretament, és, no té cap mena d'importància. El més important és el dia de la setmana. Per tant, si em preguntes quants anys tenc, el que consideraré que vaig néixer dimarts. Tot i que això és el que sabia fins que vaig arribar aquí, que per suposat, per poder legalitzar i integrar-se en el sistema, per suposat que s'ha hagut de fixar una fecha i avui el tinc el NIE i el DNI i tinc una fecha de naixement posat.
Sí, com sigui, si jo et pregunto la teva edat i em contestes jo vaig néixer un dimarts, i un dia com avui t'hauria de dir moltes felicitats.
Ah, efectivament. Però hi ha una cosa molt concreta que la gent no sap. Hi ha un senyor que es deia Kofi Annan. Kofi Annan va ser secretari general de Nacions Unides.
L'ONU,
no? La ONU. I Kofi Annan és ganès, va néixer a Ghana. I si et dic que Kofi vol dir nascut divendres, ho creuràs?
De bo?
Doncs sí, busca-ho.
No sabia, això.
Busca-ho a Wikipedia. Kofi vol dir nascut divendres. Això és l'exemple, que no només és un fet, sinó que ens persegueix. Imagina't una persona com Kofi Annan, amb tot el càrrec que ha tingut, aquest nom, aquest concepte, l'ha perseguit tota la història. Vull dir, és una cosa que és real, encara que a vegades no sembla tan obvi.
Deia que de seguida parlem de la Nasco, de l'ONG de l'Osman. Abans, però, per qui no estigui una mica avançat a la seva història, tu, pràcticament en 9 anys, creues el Sàhara a peu, després de 5 anys arribes a Barcelona. Per què decideixes anar cap a Europa?
Mira, hi ha una cosa molt interessant que jo crec que és important que la gent ho sàpiga. A l'Àfrica és un dels continents més grans del món. Són 54 països. Cada país té una realitat totalment diferent. Hi ha llocs d'Àfrica que la gent mor de gana, però hi ha molts països d'Àfrica que és totalment verd, fèrtil, i llences una llavor i brota una planta. Jo no vaig marxar per fam, per passar gana. Vaig marxar per pura curiositat, gana de saber, d'entendre què hi ha més enllà de la frontera de la meva aldea. Jo no tenia accés a l'escola, no sabia llegir ni escriure, però sí que era capaç de fabricar joguines, i mentre jugava amb els meus amics a la plaça, havia de posar una corda per estirar aquella joguina. I clar, veus un avió volant, dic, ostres, tu, com és possible que aquest avió pot sostendre a l'aire i, en canvi, el meu cotxet no pot moure per si sol, no? Fins i tot vaig haver de llançar, agafar una pedra a terra, haver llançat dalt i em va caure sobre el cap, no? I sort que no era massa gran. Avui no estarem aquí parlant d'això, no? Aquesta curiositat, ganes de saber, aquesta falta de formació i informació és la que em va fer sortir del poble amb només 9 anys a la ciutat per anar a prendre xapisteria, i després als 12-13 em vaig caure en mans de traficants i va començar tot aquest periple terrible de viatge.
No em vull posar tremendista, perquè la història de l'Osman sobretot és una història de superació, de ganes, de valentia, d'optimisme, però sí que és veritat, i abans ho dèiem, que durant el viatge vas morir molts amics. Hi ha un sol dia que no recordis algun dels teus amics morts durant tot aquest trajecte?
Ostres, Joan, sí que és cert que aquell viatge fa anys que vaig viure això, i jo vaig arribar a Espanya 2005, concretament a la ciutat de Barcelona, i ja fa quasi 17 anys que vaig arribar aquí, però cada cop que torno a parlar d'això és inevitable no tornar a viure l'emoció d'aquest recorregut. No és un llibre que vaig llegir, és una història real viscuda a la pell. És dur pensar-lo que al segle XXI, a part de que tots els recursos que la societat actual, el món, globalització, tenim, encara hi ha tanta i tanta i tanta gent que morim en aquelles condicions. O sigui, desesperació, veure pixat per sobreviure. Jo no vaig menjar carn humà, i com la que la ciutat de la nieve, tal com però no puc garantir que més companys no ho hagin fet, i si no ho puc assegurar. Però jo crec que és cruel pensar que després de tot encara hi ha gent que pateix i viu en aquest tipus de situacions que vaig viure.
I després de 5 anys de viatge, Osman, arribes a Barcelona, ara ho deies molt bé, i en el teu llibre dius... T'ho estic parlant tot de memòria, de quan el vaig llegir, que ja fa anys. Però parles de la selva d'asfalt.
Correcte, correcte. Joan, mira, després tota aquesta terrible experiència recorregut que vaig estar a Líbia, amb el Muammar al-Gaddafi, etcètera, etcètera, tot això vaig acabar pujant la patera. La primera vegada es va enfonsar, es van morir tots els companys. La segona intent de dues pateres només va arribar un també, no? Vull dir, més de 300 i pico persones van morir tot ofegats al mar, no? I jo no sabia nedar tampoc, no? I després tota aquesta lluita, després tota aquesta força, il·lusió i ganes de seguir endavant, arribes per fi a la ciutat de Barcelona el 24 de febrer de l'any 2005 amb una mà davant l'altra darrere. Il·lusionat que per fi havia arribat la terra promesa.
Recordes quin dia era?
24 de febrer, no sé si era un dijous o un divendres, però era el 24 de febrer d'any 2005 vaig arribar a la ciutat de Barcelona des de Fuerteventura. De Fuerteventura em van enviar a Màlaga i de Màlaga vaig arribar en tren. Sol, sense absolutament res, anava amb la il·lusió de seguir vivint com a societat, estic en una societat humana, saludava a tothom al carrer, Joan, ningú em responia. Fins i tot a una senyora que el vaig saludar i va espantar. I després de què t'espantes? Si l'únic que estic fent és saludar-te. Enviar-te el senyal d'humanitat. Només, no cal que em donis res, només respondre amb humanitat. Només demanava humanitat, res més.
I si l'Osman és avui aquí amb nosaltres, també és, també, no només gràcies a l'Osman, sinó també gràcies a una família catalana.
Una gran família, un àngel de la guarda. És cert que vaig estar més d'un mes i mig al carrer per demanant només humanitat i ningú em feia cas, per tant, només acabar menjant de la brossa i dormint del carrer. Més d'un mes i mig. D'aquí ve la paraula que la selva tropical, com a mínim hi ha menjar, hi ha taronges, hi ha coses que puc menjar a la selva d'asfalt, no. És pitjor encara perquè no hi ha taronges per agafar. Però sí que és cert que mai s'ha de perdre l'esperança. Mai. Mai. L'últim cas és que mai has de perdre l'esperança. I després que ser un mes i mig vivint al carrer menjant de la brossa, doncs vaig tenir la gran sort que va arribar aquest àngel de la guarda, que no tinc la més mínima idea on va venir aquella senyal de dir, oi, Osman, levant, aixecat i parla amb aquesta dona que t'ajuda, una senyora que viu a Sant Cugat. A veure, Dureig concretament. En la vida havia anat a peu pel carrer Navàs de Tolosa, a la zona de Clot. En la vida havia anat per aquella zona. Aquell dia Montse estava allà. I vaig dirigir a ella, no a qualsevol altra, a ella. No sé on va venir aquella senyal d'un noi, aixeca't i dirigeixi's a aquesta dona. Encara que ella no em va entendre una paraula, perquè en aquell moment jo parlava àrab, wala, gonja, hausa, sesala, mampursi, chui, anglès, però de català i castellà no tenia la més mínima idea. I Montse no parla anglès. Tenia algunes paraules d'anglès, però no parla, només parlava català i castellà. Joan, prometo que ens vam entendre. Sense parlar el mateix idioma. Vaig aprendre aquell dia que quan dues persones de veritat volen, s'entenen.
De seguida torno a la Montse, eh? I a la família de la Montse, de la qual ja en formes part, evidentment. Abans, però, m'ha frapat molt una cosa que m'has dit ara mateix, que és que parles 7 idiomes. Parlaves 7 idiomes, ara en parles 2 més. El català i el castellà. Clar, si una persona europea diu jo parlo 7 idiomes, no? Mm-hmm. Tots podríem pensar que li serà fàcil arribar a un lloc de feina reconeguda, a més, mm-hmm, no? Mm-hmm, mm-hmm. L'Osman, parlant 7 idiomes, arribant a Barcelona, va dormir més i mig al carrer.
Efectivament.
Som un món racista, Osman?
Joan, mira, el racisme... Hi ha una frase que just he llegit d'un capellà que deia que les principals fronteres reals son las fronteras que se encuentran en el corazón de cada uno de nosotros. Europa defiende su frontera, que el racismo, la política de la frontera migratoria europea, tal y cual. Las peores, las principales fronteras se encuentran en el corazón de cada uno de nosotros. ¿Qué vol dir que España o Barcelona o Cataluña sigue racista? Jo crec que el racisme és un conjunt de tres coses. Por al desconegut,
por al pobre i, sobretot, una profunda ignorància. Per què dic això? Doncs aquesta persona que quan jo entrava al súper la setmana passada, que la meva xicota estava allà comprant, ella porta la motxilla. Entra i no li demanen res. Entra a comprar les seves coses perquè no robarà, és blanca. Arribo jo, em diu, no pots, vostè no pot entrar amb la motxilla. L'has de guardar al caixer. Deixo la motxilla, entro, trobo la meva xicota que estava comprant i veig que ella porta motxilla. I al moment de pagar, penso, ostres, o sigui, com és que ella pot entrar amb la seva motxilla i jo no puc entrar? Són aquests mini-racismes, que no m'agrada dir el racisme, perquè la paraula em sembla que no es pot quedar només amb la superfície, però és real. Llavors, aquesta frontera terrible europea no està a Marroc, la frontera, està al teu cor, està a les petites accions, i tot qualsevol, si és capaç de reconèixer això, podem algun dia canviar aquesta frontera, millorar aquesta mortalitat terrible de la frontera, però hem de començar.
Què en penses, d'una banda, de tota la feinada que fa una fundació com Open Arms,
sí,
per exemple, i d'altra banda, de les concertines que veiem a Ceuta, a Melilla, de les dificultats que posen els estats perquè traspassin la migració?
Gràcies, Joan, per aquesta pregunta. Agraeixo profundament, perquè crec que és molt important que poder obrir aquest meló, no? Des de que va acabar la Segona Guerra Mundial, l'any 45, es van establir unes bases i es van, doncs, d'alguna manera, pactar els drets humans. Jo no soc matemàtic ni estadista ni molt menys, però sí que, per sort, he après a llegir i escriure aquí. Un cop vaig arribar, que amb 17 anys, un cop vaig arribar en alfabet, però ara sí, sé llegir i escriure. He llegit un llibre que es diu A Dead Aid, Ajuda Morta. En el llibre de Dambisa Moyo, l'actora, una autora africana, economista ghanesa, keniata, perdó, demostra que en 76 anys s'han destinat mínim 2,7 trilions de dòlars a l'ajuda humanitària a l'Àfrica. En canvi, avui, Àfrica és més pobra que fa 50 anys. Només vull invitar la gent, els oients, a reflexionar sobre això. Com és possible que s'hagin destinat 2,7 trilions de dòlars a l'Àfrica? Encara hem de posar fronteres, hem de posar barques per salvar la gent al mar, perquè si no moren. Crec que és important, si una part, o sigui, no és suficient fer el bé. S'ha de fer-lo molt bé. O sigui, no estic aquí per criticar, acusar a ningú ni molt menys. Simplement vull que obrim tot el pastel i mirem què és el que no ha funcionat. Sisplau, canviem l'estratègia de l'ajuda humanitària una vegada, no dos. Només demano que ho canviem una vegada. Basta d'alimentar estómacs. Jo només demano que, sisplau, alimentem la ment. Per què avui estic aquí parlant amb tu? En canvi, no hi ha aquest que està just passant recollint xatarra, no està aquí a parlar amb tu. Perquè he alimentat la meva ment, no només l'estómac. Quan em va acollir la Montse al carrer, no només es va preocupar que em mengés, sinó alimentés la meva ment. El que estic demanant és, sisplau, reconèixer el que hem fet durant aquests 76 anys d'ajuda humanitària, ni millor ni pitjor, simplement canviem l'estratègia. Quan algú, tu imagina que surt una carrera, tenen un home que està a terra perquè no, per motiu que sigui, no ha menjat fa una setmana, el que sigui. I tu i jo diem, ostres, anem a ajudar aquest home, l'aixequem. Si nosaltres aixequem aquest home, li posem peu, i no li podem mantenir dret, i li deixem anar, aquesta segona caiguda a vegades és pitjor. Només estic intentant convidar la gent a entendre que és important ajudar, però podem fer-lo d'una millor forma, perquè el que s'ha fet fins ara s'han salvat molts nens i nenes, molts De fet, me recordo que vaig llegir un article quan Putin va bloquejar la que és la farina o blat que havia de sortir d'Ucrània, que no arribava. Si no es desbloqueja allò, no arribaria a Àfrica i que milions i milions de nens i nenes moririen. Sisplau. Sisplau. Jo vaig viure a Líbia, governat per Muammar al-Gaddafi, un dels pitjors dictadors del món. Era militar. Gaddafi va ser capaç de portar aigua al desert, convertir desert a terra fèrtil per cultivar verdures. M'està dient que tota la Unió no té aquest coneixement per ser capaç de solventar la problemàtica de l'alimentació a Àfrica. Però que si el gra no pot sortir d'Ucrània a Àfrica, milers de persones moriran, sisplau.
Algun dia, Osman, algun dia hem de parlar molt sobre tota aquesta qüestió i m'agradaria que vinguessis perquè segur que ets un gran coneixedor, com per exemple de tota la qüestió dels pesquers europeus que van a pescar a les costes africanes,
saltant-se
qualsevol lliga nacional, i d'això n'hem de parlar algun dia. Abans, però, deia que et volia tornar a treure a Montse perquè expliques moltes vegades, i és una història preciosa, que una de les coses que et va colpir per primera vegada i que encara et colpegi, recordes, és la primera vegada que et va fer un petó de bona nit.
Sí, l'amor. L'amor se'l trenca fronteres, obre tot. L'amor jo crec que és la que realment falta a la societat actual on vivim. Falta d'amor. I tenim una falta d'amor terrible. I quan dic amor, no l'amor, com o sigui, l'amor en tot el context.
Sí, sí, sí.
I, sincerament, després de quasi 5 anys, havia de tenir 4 ulls constantment per sobreviure cada moment. D'un dia a l'altre estava a una casa amb aigua calenta, roba neta, un plat calent, pràcticament un plat calent, després un mes i mig menjant la brossa de la ciutat de Barcelona. I aquesta senyora Montse m'acompanya a l'habitació, em va ficar al llit com si fos un nen de 5 anys i em va fer un petó. Clar, era el moment dolça, maco i tal, però quan Montse em va fer un petó a la front, va apagar la llum, va sortir de l'habitació, el món em va caure a sobre. La pregunta és, si tot estava predestinat, que aquesta família estaven aquí esperant-me, perdó, són els meus pares, perquè estava tot escrit, què havia fet mal per mereixer tanta tortura? Per què Musa no va arribar viu? Per què sa paixina va morir? Per què jo? No pot haver una altra fórmula que vagin de safari a l'Àfrica, el que sigui, que ens trobessin, que he fet mal. Vaig passar tot la nit programant fins l'endemà al matí, que vaig arribar a la conclusió que la pregunta no ha de ser per què he patit tant, sinó per a què em pot servir tota aquella experiència que havia viscut. Vaig descobrir que era per complir el meu propòsit de vida. Jo no vaig arribar, no vaig sobreviure al desert per ser el més fort. Els homes més grans, tots van morir. Jo era el més petit, vaig arribar per complir el meu propòsit de vida. Jo crec que cadascú de nosaltres tenim una raó de ser. Tenim un propòsit en aquesta vida per complir. I la meva era donar veu a tots aquells que no van arribar vius, treballar l'origen del problema per evitar que futures víctimes no caiguin en aquesta trampa. Així vaig descobrir que la millor fórmula per evitar que altres no vinguin és donar-los formació, informació, és a dir, alimentar la seva ment. D'aquí va néixer Nasco Feeding Minds, la ONG que vaig fundar fa 12 anys per lluitar contra aquesta... per donar formació, informació i oportunitat per treballar a casa seva. Ningú es marxa de casa si està bé. Ningú.
Precisament, per la gent que es pregunti, però l'Osman va poder complir aquest propòsit del que ara ens parlava. L'Osman té, si m'equivoco amb alguna cosa, diguem-ho, però l'Osman té carreres universitàries, en plural, màsters...
Sí, i segueixo estudiant, de fet, ara...
Segueixes estudiant,
Divendres tinc examen d'un dels...
Mira!
Divendres encara tinc examen d'una executive MBA, que és el màster executiu d'IES.
Exacte.
Que vaig començar l'any passat i encara estic aquí a...
I a més de tot plegat, per si no n'hi havia prou, funda una NG, que és Nasco. Ara ens ho expliques molt bé, però per la gent que li arriba de nou, què és Nasco?
Nasco és una ONG que l'objectiu principal és alimentar nens mitjançant la educació digital per generar oportunitats a aquests nens i nenes a casa seva, sense tenir necessitat de pujar la patera ni saltar cap valla de Ceuta i Melilla. El talent no té color, és qüestió d'oportunitats. I també és veritat que ningú neix après. Així dins, subcontratar una empresa indi perquè faci programació és molt obvi. I tothom ho entenc, ho fan. I per què no podem fer a Ghana? El talent no té color, és qüestió d'oportunitats. Amb 12 anys, després de crear escoles informàtiques, sense cap subvenció pública, sinó amb la gent, com totes oients, que ens escolta, que diu, ostres, per primer cop hi ha una ONG fundada per nois negres que entenen la seva realitat per liderar el canvi. I confien en nosaltres, gràcies a totes aquestes persones, avui podem dir que tenim més de 6.700 alumnes avui que tenen accés a l'educació gràcies a totes aquestes persones. I mai cansaré d'agrair a tots els socis de la ONG Nasco Feeding Minds per la seva contribució econòmica i també animar a qualsevol que vulgui formar part perquè sense aquestes ajudes econòmiques pressuposat que no podrem mantenir el sou dels professors, l'electricitat de les aules, manteniment dels ordinadors, etc. Per tant, necessitem mans i perquè la gent que escolta si vol contribuir a ser graner de sorra estan molt més que benvinguts a ser socis de Nasco per poder ajudar-nos a solucionar aquest problema a l'origen, que és on està la solució.
Ara et pregunto sobretot plegat sobre com podem ajudar nosaltres, etc. Abans em deies, però Nasco va néixer amb l'intent d'aportar la solució a aquests nens a Ghana,
a l'origen,
sense que hagin de venir forçats cap a Europa a intentar un futur millor. Després de tot el teu periple per arribar a Europa, quantes vegades has anat a Ghana?
Ostres, n'he anat molt. Vaig cobrir la primera escola 2012, la primera escola informàtica, va ser el primer cop que vaig tornar, i des de llavors cada any he tornat.
Clar, quan tornes després de viure... Clar, tu ara vius com un europeu, diguem-ne, no? Com és retrobar-te amb Ghana?
Sincerament hi ha diferents emocions, eh? O sigui, la primera cop que vaig tornar va ser molt fort. Primer recordo que la meva tieta, que és la meva mare, que em va fer de mare, perquè quan vaig néixer la mare va morir del part, en fi, una història. Llavors la tieta que em va fer de mare, clar, vaig tornar a casa i no em va reconèixer, va ser molt fort, va ser molt dur, molt trist. I també és cert que recordo que vaig anar a veure la meva àvia i em va dir, no, han vingut, els nens del poble anaven a casa corrent i diuen, àvia, han vingut tres blancs i un mig-mig, no? I dius, qui és el mig-mig? El mig-mig soc jo. I dius, ostres, tu, vaig allà, no soc negre, quan torno aquí no soc blanc. O sigui, realment a nivell emocional és molt interessant, és molt interessant. Però jo crec que també és cert que molt poca gent poden dir que han viscut com segle XIX, segle XX i segle XXI a la vegada. Jo ho puc dir, perquè he viscut aquests tres diferents moments de la vida. No?
Però algun d'aquests sentiments que has viscut és inclús, que no dic que sigui just, eh? Només pregunto si l'has sentit. Tu has sentit culpabilitat de tornar com una persona en privilegi?
No, jo crec que he trobat... M'he culpat molts anys des de quan vaig arribar al principi. Recordo que vaig tenir aquest sentiment de culpabilitat, no per els meus privilegis, sinó que quan va naufragar el primer patera d'Entén, doncs, clar, es van morir totes, eren 150, 180 persones, cossos flotant, en fi, terrible. I arribes a aquella costa i els mafiosos diuen, asma yalla, corre, vinga, espavila, que tal i qual. Llavors anàvem corrent per anar a amagar-nos un altre cop enmig les dunes i no vaig parar a buscar el cos de Musa, no? Que és un dels meus millors amics, que al desert encara recordo que vam compartir el pis, el pixet per sobreviure. Llavors va ser culpa, durant molts anys em sentia aquesta culpabilitat, no havia parat a buscar el cos com a mínim, no? Per despedir-me d'alguna manera. Però bueno, també és veritat que estem parlant del camp de batalla. Vull dir, en fi, és fàcil acusar si no estàs...
Exacte. En quins projectes està ara Nasco?
Ara mateix estem amb la part final del projecte, que és tancar el cercle. Després de 10 anys formar gent, nens i nenes, en les tecnologies digitals, doncs ara ja tenim gent capaç de programar, programadors. Llavors hem creat una fase que és la forma de tancar el cercle, que és, he parlat de formació, informació i oportunitat. I ara estem a la fase de crear una oportunitat. Ja està creada, de fet, fa 3 anys que està funcionant, de fet. Que és Nascutec, que és una món empresarial, un spin-off, no? Però realment no és un spin-off, sinó simplement és una empresa social que el que hem creat és un sede a Barcelona, sede a Ghana. La sede de Ghana s'encarrega de buscar els millors, els nois que tenen realment talent en el sector de programació, i la part d'Espanya, a Barcelona, s'encarrega de buscar empreses que subcontraten serveis a aquests nois a través de Nascutec Espanya, no? I envia la feina allà, aquests nois ho fan allà, la feina per a diferents empreses d'Espanya sense pujar a la patera. I gràcies a aquesta metodologia li dones respecte a aquest nois, no li donem caritat, li estem creant prosperitat, perquè cobra un sou a Ghana, pots mantenir les seves necessitats bàsiques, la família, etc etc. I els beneficis de Nascutec Code Made in Africa, código fet a l'Àfrica, al dia de demà, els seus beneficis serviran per poder mantenir les aules informàtiques sense només dependre de donacions, sinó que serà sostenible, que és el nostre pla, que jo crec que totes les ONGs haurien de mirar, buscar alternatives de pla de sostenibilitat.
Precisament unes quantes dades per la gent que no conegui Nasco. Al llarg dels seus 10 anys de vida, Nasco Feeding Minds ha creat 17 aules d'informàtica en escoles rurals de Ghana, per on passen més de 6.600 alumnes cada any que reben formació i eines digitals per la seva educació i l'accés al món laboral. O, des del 2016, l'ONG també ha impulsat una cooperativa femenina de mel, tot capacitant a les dones i proporcionant-les un ofici i un mitjà de vida per l'educació dels seus fills. Fins a dia d'avui, el projecte ajuda més de 127 dones de 8 comunitats diferents. Com ajudem nosaltres a Nasco?
Joan, mil gràcies. Mira, tots sempre podem ajudar. És que a vegades pensem, quan sigui gran ajudaré, quan tingui més diners ajudaré. El meu pare sempre em deia, si tens un i no comparteix amb el teu germà, quan tens 1.000 tampoc li donaràs, no t'enganyis. Llavors, amb això aprofito per dir que qualsevol granet de sorra per nosaltres marca una gran diferència. Qualsevol persona que vulgui contribuir a través de la nostra pàgina web www.nascoict.org pots accedir a la nostra pàgina web i pot fer donacions puntuals, donar alta de socis, comprant el llibre Viatge al País dels Blancs, que és un llibre que vaig publicar ja fa 4-5 anys, i també part del benefici de la compra i la venda dels llibres va a la ONG, però el que sí que ens interessa molt és justament que la gent ens ajudi a fer-se socis per poder complir i mantenir aquests 6.600 alumnes cada dia que puguin seguir educant-se en el sector digital i no quedin endarrerit en la digitalització.
Clar, abans ho dèiem, l'Osman té carreres universitàries, té màsters, té un llibre publicat el 2019 que és Viatge al País dels Blancs, i un segon llibre que va publicar el 2021, una segona part que es va dir Des del País dels Blancs.
Sí.
El 2021, Osman Umar, a més, és Premi Princesa de Girona Social, funda l'ONG Nasco IST.org per qui vulgui participar i per qui vulgui aportar el seu granet de sorra. Jo abans li deia a l'Osman, conec poques persones que siguin un granet de sorra i que hagin fet una platja com el mateix Osman. Què et queda per fer?
Doncs mira, demà m'he de preocupar que demà tinc que anar al Parlament Europea, a Brussel·les, i a poc a poc doncs, encara em queda molt camí per recórrer, perquè, clar, hem fet bastant, i, òbviament, a Ghana hi ha 32 milions d'habitants, vull dir, encara queda molt, i no només a Ghana, sinó a l'Àfrica és bastant, amb l'occidental és bastant ample, no?
Què et toca demà al Parlament?
Doncs, bueno, em van donar un reconeixement la setmana, fa un parell de setmanes a París, com els joves líders de la Unió Europea, emprenedors socials de la Unió Europea, bueno, que estan fent canvis, petits canvis al seu entorn, i arran d'això premien 40 persones, 40 joves cada any, i aquest any he sigut un d'aquests 40, i arran d'això doncs, el Parlament em convida al Parlament doncs, a poder participar en el Parlament, i a veure si tinc alguna cosa a aportar. Espero poder no fer perdre el temps la gent.
President i fundador de Nasco Feeding Minds, Osman Umar. Osman, com es diu a Ghana? Gràcies.
Medase.
Com?
Medase. Bueno, claro, en Ghana hi ha 42 tribus clar, diferents. Exacte. Quin tribu? Wala, Gonja, Vagla o Chi.
Com
Quan hi vas tu, com
sí.
ho dius?
Medase és el més comú.
Medase.
Medase, que és com el segon idioma oficial del país.
Osman Umar.
Medase. Moltíssimes gràcies a vosaltres. Us agraeixo molt per donar-nos la veu, no només a mi, sinó a totes aquestes almes que no han arribat vius.
Ràdio Estel. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Una proposta única i nova les 24 hores del dia. L'actualitat de l'Església, el diàleg interreligiós, la vida pastoral, la litúrgia, precària i reflexió, emissions històriques, música i moltes altres realitats. Tot a Ànima Estel, des de l'aplicació Ràdio Estel oficial o des de radioestel.cat. Ànima Estel. L'únic canal online religiós en català per tot el món. Ràdio Estel t'ofereix cada dia a les 6 de la tarda tota l'actualitat social i religiosa. És l'espai de referència sense distància per apropar-te a les notícies més importants amb els seus protagonistes. En 45 minuts, entrevistes i seccions dedicades a la caritat, l'economia en valors, el diàleg interreligiós, el món del treball i la pastoral de l'Església. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Estel. Sense distància, amb Ignasi Miranda. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Viure en salut, amb el doctor Jacinto Valverde.
11 minuts que passen de dos quarts d'una del migdia. Ara és el moment, després de tornar de les vacances de Setmana Santa, de tornar a obrir les portes d'aquest espai, del Viure en Salut. Un espai que tenim aquí als matins. Ara Joan Trias li està fent un mos a un entrepà, ja us ho dic ara, i està agafant-se uns minuts enmig de les seves 6 hores de directe. I ja ho sabeu que cada dia de dilluns a dijous, aquesta setmana és especial, aquesta setmana arranca dimarts aquí a Ràdio Estel i per moltes persones a Catalunya. Però de dilluns a dijous, en general, em teniu portant endavant aquest espai acompanyant-vos i tractant de donar solucions als vostres problemes de salut de la mà dels amics de Marnis, les expertes mans dels amics de Marnis. Per tant, canvia la caravana, marxa Trias i ara en res. Saludem el doctor Jacinto Valverde. Ai, quines ganes de tornar a escoltar la seva veu melosa, el nostre doctor, que ja ens està esperant en directe des de Madrid. De seguida el saludem. Sabeu que Viure en Salut és l'espai de salut i benestar al qual podeu preguntar qualsevol dubte mèdic. Estem oberts fins a la una del migdia, però per les vostres consultes 24 hores. 24 hores oberts perquè ens expliqueu què dubtes teniu, què problemetes de salut, què cosetes us interessen per portar millor la vostra salut i el vostre benestar, com ho podeu fer, us ho expliquem.
Fes les teves preguntes al doctor Valverde al WhatsApp de Ràdio Estel, 663-99-30-62. 663-99-30-62.
Aquest número, aquest número importantíssim que heu de tenir ben a mà, ben preparat, a la vostra disposició per si voleu enviar qualsevol consulta, nota de veu, nota per escrit al 663-99-30-62, 663-99-30-62. Que no us ve bé, que voleu enviar un correu electrònic com tantes persones estan fent, doncs tenim una adreça, evidentment, és lacaravana@radioestel.cat, lacaravana@radioestel.cat. Aquí ens exposeu el vostre dubte o pregunta i nosaltres encantats de traslladar la vostra consulta al nostre doctor. Doctor excelentísimo Jacinto Valverde. Buenos días, doctor.
Ilustrísimo, ¿cómo estás?
Ilustrísima, soy ilustrísima. Ay, Jacinto, que se te cae algo, que se te hace la risa.
No, no, es que he cerrado el...
¿Qué has cerrado?
La tinta del tampón para que no se seque.
Ah,
no sabe, no sabe.
Mejor. Los
qué
sellos.
Buen oído tienes, ¿eh? Qué buen oído tienes.
Bueno, claro, y además Joan Trias me deja el volumen de los auriculares, que es volumen, no sé, más 48.000, una cosa increíble.
Sí, no.
Una cosa que ahora mismo soy más tú que yo, dentro de mí,
sí, no,
tú,
no.
Retumbas...
Claro, oigo yo a Juan Trias a través de tus cascos, fíjate cómo estará de volumen.
A don Juan Trias. No, no, es increíble. Lo de Juan es increíble. Ya pasaremos alguna consulta sobre sordera que nos interesa a todos aquí en la radio. Oye, Jacinto, ¿qué?
Dime.
¿Qué me cuentas de tu Semana Santa?
Bueno, en mi tierra, en Córdoba, me ha llovido todo lo más grande.
Hombre, sí.
Pero es verdad que no he podido procesionar nada, pero bueno. He estado con mi gente, disfrutando de esos sitios tan maravillosos y esos rincones tan bonitos que tiene Córdoba.
Sí.
Y disfrutando un poco de la gastronomía también.
Qué bien.
Y descansando, que también viene bien.
Qué bien, Jacinto, qué bien suena, qué maravilla, qué bien, qué contento me pongo por ti y por todo el mundo que ha podido disfrutar de aquellas maravillosas tierras. Yo no he estado nunca, aunque yo tengo raíces andaluzas, que mi madre es de Jaén. Y alguna
desde aquí vez... me comprometo, delante de todos los oyentes, que quedas oficialmente invitado, tú y tu familia a Córdoba.
Madre mía, pues oye, te tomo la palabra.
Cuando tú quieras.
Mira, aparte de retumbar dentro de mí, hay un punto de euforia porque me encantaría, porque yo creo que Andalucía tiene un encanto especial, como dicen los, pues eso, los poetas, podríamos decirlo así. Uh-huh. Escucha, tienes una pregunta muy tonta, ¿eh? ¿Tienes un sombrero cordobés?
Yo no. No tengo sombrero cordobés.
Pues desde aquí me comprometo.
Yo soy poco folclórico, te lo digo en serio.
Yo también.
Soy muy de mi tierra, pero soy poco folclórico. Sé bailar sevillanas, por supuesto.
Ay,
pero no he procesionado en la época en la que todo el mundo salía de Nazareno. Uh-huh. Sí he visto todo tipo de encierros, salidas,
claro,
y demás. Pero en la justa medida, yo soy poco, en ese sentido, poco folclórico en todo esto, en todo este tipo de eventos, ¿no? Pero bueno, ya te digo, yo te haré de cicerone y te llevaré a rincones donde habitualmente la gente no va. Vamos los que somos de allí porque claro, nos hemos criado en la calle, ¿no?
Esas son las buenas visitas, las de la gente que sabe dónde está lo bueno. Bueno,
fuera pues, de los circuitos de turisteo.
Te iba a decir que si esto se lleva a término y nos encontramos en Córdoba, yo me comprometo delante de todos nuestros oyentes a regalarte un sombrero cordobés.
Perfecto.
Y a bailarme unas sevillanas también, que puede
bueno,
ser.
Bueno, eso está claro.
Vinieron
está
los claro, del Río antes del parón de Pascua y bueno, que son alegría pura. Ahora no se me ha venido a la mente por aquel rollo andaluz, ¿no?, de todo aquello. Escucha una cosa, vamos a ver, tengo aquí consultas acumuladas de estos días.
Venga,
la gente sabía que nos íbamos de vacaciones, pero han ido enviando cositas. De entrada, vamos a hacer un recordatorio rápido y aprovechamos los minutos, porque yo creo que muchas personas, especialmente aquí en Cataluña, somos unas de las comunidades autónomas en que ayer teníamos festivo, el lunes de Pascua, y claro, la vuelta al trabajo, yo creo que todo el mundo lo está llevando bastante bien aquí en la radio, por lo que detecto, aunque he visto alguna persona muy perjudicada, no diré nombres, pero vamos, gente que ha entrado arrastrándose diciendo, por favor, no me dirijáis la palabra, no soy persona, tal. Entonces, especialmente para este compañero, ya he desvelado que es compañero masculino, vamos a darle un recordatorio de qué se puede tomar, qué complementos alimenticios le pueden venir bien de parte de Marnis para darle ese puntito de reprise en un día como hoy. Venga.
Venga, vamos a decirle que esto es todo pasajero, ¿entiendes?
Claro,
o sea que se le ha juntado el retorno de las vacaciones con el cambio horario, que no hay que olvidarlo.
Hombre,
que sí, este cambio horario sí que afecta a mucha gente, ¿vale?
Sí, sí.
O sea que ahí le doy la razón a tu compañero, que esté un poco más flojo de lo que habitualmente se está si no hubiéramos tenido este cambio horario.
Uh-huh.
Bueno, muy fácil. Uno que a ti y a mí nos gusta por los componentes que tiene y por el nombre que tiene. Incorporamos la jalea real pura, el polen, el propóleo y la vitamina E.
Vale.
Producto premiado en el 2023 por los premios Men's Health de cuidado interior, ¿vale?
Muy bien.
y que es el Royal Provite 5000.
Mira, lo tenía aquí apuntado ya desde antes de que lo dijeras, porque soy tan fan de este producto, sí, que sí, va tan bien y que además tiene un nombre tan chulo. Royal Provite 5000, amigos, oyentes, sí, como vosotros, como este compañero de aquí de la radio, estáis hoy un poquito aquello con el jet lag del cambio de horario, o estos días que habéis tenido un ritmo tan, tan, tan distinto en vuestros descansos o en vuestra rutina, por favor, no os lo penséis. Farmacia para Farmacia Herbolario, los productos que nos recomienda Jacinto Valverde, siempre los podéis encontrar cerca de vuestra casa, Farmacia para Farmacia o Herbolario. También la página web de Marnis es una buena idea, pero no os lo penséis. Royal Provite 5000, y ya sabéis que allí en Farmacias para Farmacias o Herbolarios podréis encontrar o pedir cualquier producto natural de Marnis.
Viure en salut, amb el doctor Jacinto Valverde. Fes les teves preguntes al doctor Valverde al WhatsApp de Ràdio Estel, 663 99 30 62. 663 99 30 62.
10 minutos y llegaremos a la una. Vamos con las consultas, Jacinto. Hola, doctor Valverde, me llamo Joan. Digo yo que no será Joan Trías, sino que será otro Joan, aunque no especifica el apellido. Tengo 45 años. Bien, aquí si este dato es cierto, no es nuestro compañero. Y dice que últimamente ha estado experimentando molestias estomacales después de cada comida. Siente una sensación de pesadez y cierta acidez que le incomoda, nos explica en el correo. Dice que, bueno, está, dice él, preocupado porque pueda ser un problema de indigestión crónica. No sé yo si se puede llegar a estos extremos así, si es últimamente solamente, igual es un poco precipitado, pero bueno, es lo que él pone en el correo. Dice, me gustaría saber si existen remedios naturales que pueda probar para aliviar este malestar de forma efectiva. Dice que aprecia mucho su consejo. Por lo tanto, Joan de Tarragona, que no sé si lo había dicho, pero es de Tarragona, nos consulta esto. ¿Alguna ayuda para las molestias estomacales después de cada comida?
Bueno, probablemente que aquí Joan se haya en estos días haya tomado más torrijas de lo habitual.
Sí.
Y eso pues probablemente haga que tengas peores digestiones.
Y las monas, aquí el tema de las monas de Pascua.
Y las monas, claro, las monas. Y los huevos de Pascua, es verdad, aquí se celebra mucho el tema de las monas. Sí, sí. Bueno, vamos a ayudarle con complementos alimenticios.
Venga,
probablemente
va.
Sea una etapa pasajera y ya está, ¿no? Por transgresiones dietéticas propias del momento en el que hemos pasado, ¿no? Venga, ayudemos a Joan. Vamos. Utilizando primero el efecto beneficioso que tiene el jugo de aloe vera, sobre todo nuestro aparato digestivo, en cuanto a mejora de la inflamación y el edema de la mucosa de todo el aparato digestivo y ayudar al vaciamiento gástrico. Viene en jarabe, es el que Marmix tiene, sí. Jugo de aloe vera, 20 mililitros antes del desayuno.
Muy bien.
Y luego también para mejorar esos excesivos gases que muchas veces podemos tener cuando no hacemos una digestión correcta de los alimentos, pues le voy a recomendar otro producto muy bueno que tiene Marnix para este tipo de problemas, que es el Neocarbón.
Vale.
¿Vale? Y el Neocarbón viene en cápsulas y hay que tomar una o dos cápsulas después de cada comida principal del día. Eso incluye el desayuno, el almuerzo y la cena.
Venga, pues para Joan de Tarragona, que nos expresa estas molestias estomacales que está sufriendo después de cada comida últimamente. Y para cualquier persona que, claro, eso siempre pasa, ¿eh? Pasados los 40, Jacinto, como siempre nos dices, y hay que ir con un poquito de ojo. Cuando uno es joven, se toma cualquier cosa y venga, y para adelante, y el cuerpo todo lo tolera y todo bien. Pero llegados a cierto punto, y lo digo por experiencia propia, a la mínima que te sales un poquito de la rutina, tu estómago dice, ay, 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 que esto no lo conozco yo bien, vamos, ya me está costando un poquito más digerirlo. Por lo tanto, bueno, pues nada, pues estas dos recomendaciones de parte de los amigos de Marnis y de Jacinto Valverde, el jugo de aloe vera, este jarabe, 20 mililitros antes del desayuno, que va a ayudar a que los procesos gástricos vayan mucho mejor. Y luego el Neocarbón, que son cápsulas, una o dos después de cada comida, son soluciones de Marnis, ayudas para prevenir, para que el sistema gástrico vaya mucho mejor. Vamos con otra consulta. consulta. Dice, buenas tardes, doctor Valverde. Soy María Sánchez, 38 años. Dice que en las últimas semanas... Mira, un clásico. Ahora no sabía de qué iba la consulta, pero ya lo estoy viendo. En las últimas semanas he experimentado dificultades para conciliar el sueño. Y dice que se despierta varias veces durante la noche. Esto evidentemente le afecta en el día a día, en estado de ánimo también, le cuesta más, va más cansada. Entonces dice que si le puede recomendar alguna solución, también algún consejo para pues conciliar de manera mejor la noche, de manera que todo sea de manera natural, y evidentemente agradece de antemano la ayuda. Pues bueno, pues el descanso, que es uno de los grandes que es de nuestra sociedad, de tanta gente.
Bueno, primero recordarle esas medidas higiénico-dietéticas que siempre hablamos. Sí. No tomes bebidas excitantes de media tarde en adelante. Mm. No hagas ejercicio físico intenso a últimas horas de la tarde. Mm. Cuando vayas a dormir, es a dormir. No te lleves ni la tablet, ni el ordenador, ni el teléfono a la cama. Sí. En todo caso, una luz indirecta para leer un poquito, que te puede inducir al sueño. Mm. La habitación lo más oscura posible. La temperatura lo más agradable, alrededor de los 18 a 20 grados. Una ropa de cama y propia lo más transpirable y natural posible. Colchón que no sea del Cretácico superior.
Sí.
Y la almohada que mejor te vaya a cada persona, ¿vale? Uh-huh. Y si aún así nos cuesta inducir el sueño, utiliza el efecto totalmente natural, que es lo mismo que nuestro cerebro tiene que excretar y fabricar cuando se va la luz solar, que es la melatonina. Uh-huh. Marnis tiene esa melatonina tanto en cápsulas como liposomada, ¿vale?
Vale.
Las cápsulas y la liposomada se llaman Melatobit. En caso de las cápsulas, una o dos cápsulas media hora antes de irnos a la cama a dormir. Uh-huh. En caso de que sea liposomada, que viene en gotas, hay que tomarse o 0,5 o 0,10 mililitros también media hora antes de irnos a la cama a dormir.
Pues estas son las dosis del Melatobit, tanto en cápsulas como la liposomada, que va muy bien. Recuerdo, Jacinto, cuando nos explicaste el tema de los productos liposomados, que es el mismo producto, solo que la fórmula o el formato en el que viene está optimizado para que el cuerpo digamos, ese efecto lo tenga mejor, ¿no? Algo así.
Se absorba más rápidamente.
Eso es, se absorba más rápidamente. Por lo tanto, de manera más efectiva. Bueno, pues aparte de los consejos higiénico-sanitarios, bonita palabra, el buen descanso, el buen colchón, la temperatura, no llevarte las pantallas a la habitación a la hora de dormir, etcétera, etcétera, esto va a ayudar muchísimo. Pues el Melatobit es el producto natural de Marnis que te va a ayudar en este caso a esta oyente, María Sánchez, que nos ha escrito desde Girona y que últimamente tiene estas dificultades para conciliar el sueño. Tengo una consulta aquí muy interesante porque creo que no había salido nunca. Es sobre un oyente, Jordi, que quiere dejar de fumar. La vamos a dejar para mañana porque a lo mejor, vale, como es novedosa, igual nos ocupa un poco más de tiempo. Sin embargo, tenemos una que es más recurrente, de Marta, que dice que últimamente siente que el estrés le puede. Tiene un puntito de ansiedad y le podemos contestar a lo mejor rápidamente.
Sí, aquí podemos utilizar el efecto conjunto de dos complementos. Mm. Por un lado, el Relajel, para bajar un poquito esa carga de nerviosismo y de intranquilidad y de ansiedad.
Sí.
En el caso de esta oyente, yo le recomendaría una cápsula por la mañana y otra por la noche. Uh-huh. Y luego, otro que hay para mejorar el estado de ánimo y nuestro ciclo del sueño, que es el triptofamar.
Vale.
Y este hay que tomar una cápsula un ratito antes de irte a la cama a dormir. Así que Relajel y triptofamar.
Perfecto, Relajel y triptofamar, las dos recomendaciones para ayudar aún mejor a tener la vida un poquito más controlada, un poquito más relajada, y también a un buen descanso, que esto va a favorecer que durante el día todo esté más controlado. Son las recomendaciones para Marta Soler de Sitges, que nos escribía con este problema. Cualquier persona que sienta que el estrés le está superando un poco se puede apuntar a estas recomendaciones de Jacinto Valverde. Y yo recuerdo que aquests productes y tots els que recomana el doctor els podeu trobar para Herbolaris, para farmàcies i farmàcies. La pàgina web de Marnis la trobareu molt fàcilment. És molt interessant, així us feu una idea de l'univers de Marnis, que és extensíssim, té solucions per a tot, però sobretot, acudiu a la vostra parafarmàcia o farmàcia de confiança, també Herbolaris, i allà podeu trobar o demanar qualsevol producte natural de Marnis. Doctor Valverde, buen inicio de semana, mucho ánimo con el retorno a la actividad. Navidad y nos escuchamos mañana para seguir repartiendo consejos.
Estupendamente. Hasta mañana, Rafa.
Venga, adiós. Un abrazo. Adiós. Antes que estem a punt d'arribar a la una del migdia, ja esteu farcits de consells per portar millor la vostra salut i el vostre benestar. Ara de seguida, Júlia Julve us actualitza tot el que està passant a Catalunya, a Espanya, a el món. Després, Inés Farrés ens parlarà de moda en el retorn als directes de Ràdio Estel. Després parlarem de mones, les més venudes, les més originals, les que han triomfat en aquests dies de la febre de la mona de Pasqua a Catalunya. Serà amb la girocleta d'Olma Giró i ho rematarem tot plegat amb una miqueta de bona vesprada. Encara queda una hora per endavant, encara queda una hora per seguir amb nosaltres. Abans que acabi el programa, ara fem una pausa, informació i després torna el Trias i rematem la darrera hora de la caravana.